Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Molt bona tarda. El ple municipal ha aprovat aquest matí, amb els vots a favor de tots els grups municipals excepte els de Vox, que s'han abstingut, la licitació del nou contracte de servei de neteja viària i recollida i transport de residus. La previsió és posar-lo en marxa a finals de 2024, una vegada hagi finalitzat el procés d'adjudicació i de resolució de possibles al·legacions. El pressupost ha crescut un 53%, passant dels 8 milions d'euros l'any de la licitació del 2010 als 12,29 milions anuals de l'actual. El nou servei s'ha preparat amb l'objectiu principal d'adaptar-lo a les necessitats actuals de Sant Cugat i per donar resposta, sobretot, al creixement de la ciutat. Més freqüència de neteja, maquinària més eficient, més control de residus, plataformes mòbils, eliminació de contenidors soterrats i ampliació del porta a porta són alguns dels elements destacats. La tinenta d'Alcaldia de Gestió Urbana, Cristina Paraire, explica els principals objectius del nou contracte.
El que sobretot intenta respondre és a l'objectiu principal de tenir una ciutat neta, amb uns mitjans humans, evidentment, però també tecnològics i tècnics més eficients, més respectuosos amb el medi ambient. I també l'altre objectiu, evidentment, és un objectiu més sostenible, que és que la nostra ciutat millori les dades de recollida selectiva, que generi menys residus.
Paraire ha posat en valor la tasca feta en l'anterior mandat també en la redacció d'aquest nou contracte, que ara l'equip de govern ha acabat de donar-li forma. Un agraïment que també ha destacat el regidor del PSC, José Gallardo, al capdavant d'aquesta àrea en els darrers 4 anys. L'escoltem.
Els objectius eren clars. Millora la qualitat del servei, també la continuïtat de les millores en funció de les necessitats concretes en cada moment i, evidentment, apostar per diferents millores que fins ara hem vist amb aquestes inspeccions que feien els propis tècnics i els propis inspectors de carrer, que incorporia precisament aquesta nova tecnologia. Els nous vehicles incorporaran una nova tecnologia.
La neteja viària i la recollida de residus és, a nivell econòmic, la concessió més important de l'Ajuntament. El nou servei té un cost global de licitació de més de 130 milions d'euros repartits en 4 lots. Aquest és el tema principal de la nostra informatiu migdia d'aquest divendres 22 de desembre. Una informació que poden ampliar també a www.cugat.cat. És moment ara de repassar altres informacions també de la plana política. I és que Sant Cugat engegarà l'any nou amb un pressupost de 144 milions d'euros. Són uns comptes de contenció amb què el govern vol revertir la situació de dèficit en què es troba l'Ajuntament. Al ple d'aquest divendres, el tinent d'Alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, ha admès que els números són significativament inferiors al del 2022 i que es van prorrogar a 2023, recordin, però ha assegurat que és la millor proposta possible. Només el PP ha votat a favor del pressupost. La resta de grups, el PSC, la CUP, el PP, Vox i en Comú Podem, han votat en contra i ens ho explica César Martínez. Bon dia.
Bon dia. Doncs el tinent d'alcaldia Brugueroles s'ha advertit sobre la dificultat de l'exercici que tot just és a punt de començar, sobretot davant la previsió d'uns ingressos incerts que haurem de monitoritzar. Malgrat la reducció pressupostària, el responsable de l'àrea econòmica municipal ha defensat que els comptes protegeixen àmbits com els drets socials, l'habitatge, l'ocupació, les subvencions a entitats i la gestió de l'àmbit urbà. Només el PP ha fet costat al govern, malgrat la desestimació de les esmenes presentades. Nosaltres haguéssim anat més enllà, però entenem que la contenció és obligada, ha dit el portaveu del grup municipal, Álvaro Benejam, que entén que aquest camí és l'únic perquè es puguin fer coses normals a Sant Cugat. El més aviat possible. El líder dels populars ha qualificat d'ambiciós l'objectiu d'eixugar tot el deute en un sol exercici i, en aquest sentit, ha posat en valor la voluntat de l'executiu que no sigui la ciutadania qui pagui la mala gestió que ha derivat en la situació de dèficit. I fins aquí les floretes, ja que la resta de grups municipals de l'oposició han votat en contra dels comptes. La portaveu del PSC, Helena Vila, ha lamentat que no s'hagin estimat les esmenes del seu grup. Diu molt de tarannà que el govern vol seguir i esperem que sigui puntual, ja que apostem pel diàleg, ha dit la socialista, que difereix de la interpretació de la contenció que fa l'executiu. Per nosaltres, contenció no només vol dir reduir, sinó prioritzar, i aquest pressupost no ho reflecteix. L'argumentari de la CUP contra la proposta pressupostària va lligat a la proposta de congelació d'ordenances fiscals. No plantejar un augment d'ingressos via ordenances fiscals escanya el pressupost més del necessari, ha advertit el portaveu cupaire Marco Simarro, que té dubtes sobre el blindatge als serveis socials que asseguren des del govern. Vox també ha votat en contra perquè considera que se segueixen malbaratant recursos en despesa superflua i xiringuitos. El portaveu del grup municipal, Marcos Rodríguez, ha criticat que s'hagin reduït partides en seguretat, família, via pública i manteniment, que considera essencials. Vox també ha lamentat la desestimació de les seves al·legacions, amb què es plantejava un estalvi d'1 milió d'euros. El portaveu d'En Comú Podem, Ramon Gutiérrez, ha criticat que aquests són uns pressupostos als quals li falten objectius. En aquest sentit, ha demanat més informació al govern sobre el pla de contenció, que passarà pel ple el mes vinent. Ens demanem fer un salt de fe i un vot de confiança, ha lamentat Gutiérrez, qui considera que retallar en cultura, medi ambient, memòria històrica i cooperació afecta els drets de la ciutadania. Des dels comuns, ha explicat el regidor, l'aposta hauria passat una previsió al llarg termini que revertir la situació deficitària.
I César, d'altra banda, Sant Cugat també entra 2024 amb els impostos congelats. La proposta d'ordenances fiscals del govern de Junts i Esquerra ha prosperat definitivament aquest divendres al ple amb el suport de Vox, les abstencions del PSC i el PP i la negativa de la CUP i En Comú Podem. El tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugaroles, defensa que la iniciativa referma el compromís de no perjudicar la ciutadania a l'hora de fer front a la situació de dèficit que travessa l'Ajuntament.
Només Vox ha fet costat a la proposta del govern, un suport que, segons el portaveu del grup municipal, Marcos Rodríguez, s'ha donat perquè el govern ha tingut en compte la seva petició de congelar impostos. En canvi, la CUP i En Comú Podem han optat per votar en contra de la proposta d'ordenances fiscals. El portaveu cupaire, Marcos Cimarro, considera que la congelació impositiva escanya el pressupost. Una crítica compartida pel portaveu d'En Comú Podem, Ramon Gutiérrez, que assegura no compartir el marc de solució general per l'atenció econòmica. Així, els anticapitalistes refermen l'aposta per incrementar el coeficient de l'IBI, mentre que els comuns consideren que cal crear nous impostos. En tot cas, Gutiérrez deixa la mà estesa per a futures modificacions durant l'any vinent. El PSC i el PP han optat per l'abstenció. La portaveu socialista Elena Vila considera que la congelació no dona resposta a l'increment de costos i ha lamentat que s'ha perdut una oportunitat d'actualitzar la base fiscal per assolir un nivell òptim de finançament per l'administració local. Per la seva banda, el portaveu del PP, Álvaro Benéjam, ha refermat l'aposta del seu partit per baixar més l'IBI. És enganyós només tenir en compte el tipus impositiu perquè també es té en compte el valor cadastral, que fa que Sant Cugat sigui un dels municipis on més es recapta amb aquest impost. El Popular creu que s'ha de treballar per trobar un equilibri en aquest sentit.
Gràcies, César. Unes informacions del ple municipal que poden ampliar també a www.cugat.cat. I d'altra banda, també d'aquest ple, els expliquem que ha donat llum verda als plecs per licitar els serveis de gestió i dinamització de la xarxa de centres culturals i polivalents, de l'Oficina Jove, de la producció de projectes de ciutat i la gestió del futur Teatre de la Unió. L'objectiu del govern és continuar promocionant l'accés a la cultura de proximitat i als serveis de joventut. La previsió és que el contracte es pugui posar en marxa el maig de 2024 amb una durada de 2 anys i amb una pròrroga de 2 anys més. El nou contracte té un pressupost inicial de 5 milions d'euros. La licitació s'ha aprovat només amb els vots de l'equip de govern, que són Junts i Esquerra, ja que l'oposició s'ha abstingut en bloc amb crítiques per la urgència de fet i la mala planificació. La regidora de Cultura i Esports, Núria Escamilla, ha explicat que el 31 de gener de 2024 finalitza el conveni actual amb l'empresa Gestió Cultural per a la gestió d'aquests serveis.
El 31 de gener finalitzava l'altre conveni i havíem d'accelerar la licitació per tal de no tenir un marge gran de reconeixement de crèdit. Per això hem arribat justos per les signatures i per això ha entrat com a urgència. Però es tracta d'una licitació continuista que pretén endreçar una miqueta el contracte.
De fet, aquesta urgència és la que ha criticat la major part de l'oposició. Escolta'm el portaveu d'En Comú Podem, Ramon Gutiérrez.
Creiem que aquest contracte és un contracte molt important per la ciutat. No li estem donant la importància que pertoca tractant-lo amb aquesta urgència. Ens hagués fet falta fer una reflexió estratègica sobre la vessant de cultura comunitària que ens fa falta a la nostra ciutat i com els equips tècnics, no?, que és el que estem contractant aquí, ens poden ajudar a implementar-los, i no només en les millores de les condicions de l'empresa dels treballadors que ho gestionen. Tenim la sensació que és un contracte fet una mica a mida per l'empresa que ho ha tingut fins ara, i això ens preocupa.
Una postura a la qual també s'hi han sumat la regidora del PSC, Pilar Gorina, i la regidora de la CUP, Ariadna Sierra, que ha criticat, de fet, que el nou contracte que es licita sigui una proposta continuista i deixi fora qüestions essencials, com el model de gestió. Des del Partit Popular, la regidora Estrella Salanova ha lamentat que, per manca de temps en les formes de presentar la proposta, no s'hagi pogut debatre més un contracte tan important com aquest. I d'altra banda, Sant Cugat ha adjudicat el contracte de subministrament d'un programa d'intel·ligència artificial que permetrà recollir i analitzar dades basant-se en les imatges captades per les diferents càmeres repartides per la ciutat. L'empresa contractada és Attel Sistema de Telecomunicació i suposarà un cost per al consistori de 107.000 euros en inversió tecnològica i 28.000 euros en el manteniment, una despesa de fet impulsada gràcies al fons Next Generation. La plataforma que recollirà i analitzarà dades de les matrícules dels vehicles s'haurà de posar en marxa en un any i tres mesos, un contracte que es podrà prorrogar fins en quatre ocasions. Tots els grups municipals han votat a favor, acceptació del Vox, que s'ha abstingut. El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital, Jordi Puigneró, ha subratllat que és un projecte molt adequat i molt bo per la ciutat impulsat en el darrer mandat i que ara han rematat. D'altra banda, la Junta de Portaveus ha acordat també sumar-se a la commemoració del 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. Sant Cugat s'adherirà a les activitats del Dia Internacional dels Drets Humans amb un programa que al llarg de desembre ha fet activitats com xerrades, projeccions de documentals i proposta per tota la família arreu del municipi. L'Ajuntament aposta per continuar promovent projectes envers la reflexió i la informació sobre els drets humans. A més, el ple es compromet a reforçar polítiques de memòria històrica i promoure els pilars democràtics com a eina de futur. Vox ha votat en contra de l'adhesió, mentre que el PP s'ha abstingut. I més enllà del ple, aquest dijous també hi ha hagut junta de veïns a l'EMD de Valldoreix. I posar en valor els serveis que presenten, que presten les EMD amb un finançament just que les capaciti, és el que ha remarcat el president de l'EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés, en declaracions a Cugat Mèdia, arran de l'aprovació aquest dijous al vespre de la moció de Valldoreix Plural, Esquerra, la CUP i el PSC, per exigir una reforma estructural del finançament dels ens locals. Amb el suport de Junts, els partits han alçat la veu en l'objectiu d'assegurar el principi de suficiència financera de la CMD, instar-ho al Congrés, al Senat, al Parlament i als governs català i espanyol. La moció ha rebut l'abstenció del PP, que ha compartit l'esperit de la millora, i el no de Vox, en la línia del seu posicionament d'advocar per la desaparició de les entitats municipals descentralitzades. El text aprovat preveu impulsar una taula de negociació amb la Generalitat, el govern espanyol i les entitats municipalistes per establir les bases del nou finançament local. Mentrestant, però, l'EMD no vol perdre el temps i considera que cal habilitar un repartiment més equitatiu dels tributs i els ingressos de l'Estat espanyol i que la participació dels ens locals es correspongui amb les seves competències. Ho ha defensat tot plegat el president Cortés, expresident de l'agrupació d'EMDs de Catalunya i actual coordinador de la gestora que treballa a l'elecció de la nova presidència al gener.
Les EMDs estem en un marc legislatiu precari, no tan sols a nivell de reglamentació del sistema electoral, de funcionament, etc., sinó també som les grans oblidades del finançament. Per tant, és important abordar el tema del finançament a nivell estatal, a nivell català, tenint en compte els serveis de proximitat que prestem les EMDs, que són l'administració més propera per sota dels municipis.
I d'altra banda, el punt més polèmic d'aquesta Junta de Veïns s'ha vingut de la mà de Junts, que ha aconseguit, amb el suport del PP i de Vox, que la sala de plens no cedeixi més per realitzar esdeveniments que tinguin, diuen, una orientació política o ideològica. Tot plegat, arran de la xerrada que es va fer de la vida dels indígenes, ens parla del planeta, que es va celebrar a la sala de plens el passat 9 de desembre, organitzada per l'entitat Més Valldoreix. Junts considera que aquesta entitat, en les passades eleccions, va donar suport a Valldoreix Plural, agrupació representada per Juanjo Cortés, i que això atempta contra la neutralitat dels actes en els equipaments públics del territori. El portaveu de Junts, Bernat Gisbert, argumenta el posicionament.
Simplement el que volem és saber el que es farà i com es farà perquè no es tornin a repetir, doncs, actes com el que es va venir l'altre dia, en el qual nosaltres creiem que estava polititzat, creiem que hi havia un roll-up, una pancarta d'una associació de veïns que simpatitza claríssimament amb el que és el president de l'EMD, que li donava suport a la campanya, i creiem que no ha de ser així.
Cortés, visiblement molest, ha vist com queia l'esmena del govern perquè els espais s'obrissin a la totalitat de les entitats, i ha destacat que l'acció de Junts carrega directament contra el dret d'expressar-se i pensar dels col·lectius. Repassem ara altres informacions en format breu. Sant Cugat ja compta amb un eix de vianants que va des de la plaça de Lluís Millet a la plaça de l'estació dels Ferrocarrils fins al carrer Borrell. Aquest dijous s'han donat per finalitzades les obres de la segona fase de la vianantització de l'avinguda de Cerdanyola, el tram que va entre el passeig Torreblanca i el carrer Borrell. Aquesta segona fase, que va començar al gener d'aquest 2023, ha costat 1,4 milions d'euros i han anat a càrrec de l'àrea metropolitana de Barcelona. El fi de les obres permetrà que la cavalcada de Reis d'aquest 5 de gener pugui passar, per exemple, per primer cop per aquesta via central del barri de Sant Francesc Monestir. També és notícia que la periodista Txell Feixa s'ha presentat aquest dijous a l'Abacus de Sant Cugat, Aliades, un llibre que narra la creació del primer equip de bàsquet femení del Líban al camp dels refugiats de Xatila. Feixa va conèixer de primera mà la història de Maggi, un pintor de façanes que va decidir donar a les nenes una oportunitat de viure una vida diferent a través de l'esport. La periodista ha recollit el testimoni de les integrants d'aquest equip per relatar les adversitats a les quals s'enfronten en el seu dia a dia.
Aquests pares que no ho acaben d'entendre i altres, doncs, les xiulaven, les escopien, les perseguien, les assetjaven com una olla a pressió, no? Però per mi l'excepcionalitat venia d'això. I nenes i noies que havien de jugar a una cinquena planta, que perquè ens fem una idea, no?, que una cinquena planta d'un edifici, d'un gran de cel, d'un camp de refugiats, sigui l'únic espai segur on unes nenes poden jugar, et diu molt, no?
I canviem de tema i atenció, en Galdric Santana Roma és el guanyador de la panera de Nadal de Cugat Mèdia 2024. Aquest any la iniciativa ha batut rècord de comerços i empreses col·laboradores amb més de 40 obsequis. La novetat més destacada és la incorporació de 16 comerços del barri de Bullpelleres. La panera d'enguany té un valor de 1.400 euros en vals i serveis de Sant Cugat, com de serveis d'estètica, àpats, productes alimentaris, jocs, vins i caves, entre molts altres. En aquesta edició de la panera de Cugat Mèdia han participat 456 persones. Per tant, enhorabona, com dèiem, en Galdric Santana Roma. Ara, obrim plana cultural. I comencem parlant de l'obra de teatre Pedra i Sang, que torna un any més als escenaris per Nadal. Serà la 21a edició de l'espectacle que, per primer cop, estarà dirigit íntegrament per Martina Vilarasau, després del relleu fet amb Dolors Vilarasau al capdavant de l'obra durant més de 20 anys. Enguany, els dies 25 i 26 de desembre, es farà un passi a les 8 del vespre. I el 27 i 28 de desembre se'n farà una doble funció, la primera a les 7 de la tarda i l'altra a 9:45 del vespre a la sala capitular del monestir. Pedra i Sang és una tragicomèdia musical que explica l'assassinat de l'abat Viure a mans de Berenguer de Saltells durant la missa del Gall de 1350. L'actual directora, Martina Vilarasau, explica què té d'especial l'obra.
El cor del poble el tenim cantant a capella a quatre veus. Això és d'una potència escènica increïble i comptem amb un equip artístic de molts intèrprets, quasi 40, molt diferents i amb un context que és la sala capitular molt proper de públic espectador. Així que penso que la vivència pels espectadors és molt propera, molt rica, perquè hi ha molts llenguatges escènics funcionant a la vegada i amb aquest component santcugatenc, que és algú que es va, un fet que es va viure aquí.
Les representacions tenen un preu de 15 euros i la venda d'entrades anticipada ja està disponible a pedraisang.cat. I també és notícia que el dia 24 de desembre, que això és diumenge, la vigília de Nadal, és el dia que l'església del monestir de Sant Cugat més persones congrega. Mossèn Emili Merlès diu que l'any passat van arribar a passar per alguna de les misses assenyalades unes 4.000 persones. De fet, les dues misses prèvies a la missa del Gall, conegudes popularment com les del Pollet, congreguen unes 1.200 persones cada una i el monestir s'omple de famílies amb infants. Una altra característica de les misses d'aquests dies és que hi ha molta gent només que hi va un cop l'any. Ho explica Merlès en el programa Entitats de Cugat Mèdia.
Qui ve aquestes misses? Venen famílies, venen els infants. I també una cosa que jo valoro molt aquest dia, que és gent que potser normalment no ve a missa, però aquest dia sí que ve. I jo vull que aquests dies tothom faci una experiència increïble.
Tots els nens i nenes que vagi a alguna de les dues misses del Pollet s'enduran, com sempre, una espelma amb la llum de Betlem, que cada any van a buscar-la als scouts d'Àustria, però que, com explica mossèn Merlès, aquest any amb la guerra ha tingut més mèrit, ja que Betlem està dins de Palestina, a Cisjordània. Un altre dia assenyalat al calendari per la parròquia de Sant Pere d'Octavià és la nit de Reis. Aquest any, però, la duració dels Reis ha canviat d'horari, ja que la cavalcada, en lloc de sortir del monestir, enguany acabarà allà.
Aquest any, segons m'han anat parlant una mica amb els patges i així, m'han dit que no vindran. Vindran al final. Surten des de l'auditori i faran tota la cavalgata, que és una mica més llarga aquest any, no? I al final acaben al monestir, perquè cada any ells venen a fer l'adoració del nen Jesús, no? Llavors, vindran a 9:45 del vespre. I nosaltres fem una missa per nens,
El pessebre vivent de la parròquia, en el qual hi participaran un centenar de persones, es farà com cada any també el dia 24, recordin, això és diumenge, a 6:45 de la tarda, enmig de les dues misses del Pollet. Aquest és un any especial per a tots els pessebres vivents perquè fa 800 anys del primer pessebre que el va fer Sant Francesc d'Assís a Itàlia. I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest divendres 22 de desembre de 2023. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció i que passin una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ja tens Sant Cugat a la butxaca? La targeta de punts de més de 80 botigues de Sant Cugat. Si no és així, sol·licita-la a les botigues adherides i aconsegueix un munt d'avantatges. Descomptes, obsequis, promocions especials, barrets de la nit en blanc i... No ens podem allargar tant. Consulta www.santcugatalabutxaca.cat. Ara també utilitza la teva targeta al Mercat de Torreblanca. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
I si un dia tot és com abans i els carrers s'omplen de vianants, qui voldrà arreglar aquest rellotge? Qui voldrà arreglar aquest rellotge aturat? qui voldrà arreglar aquest rellotge aturat? Com farem per tornar a començar? Com farem per tornar a començar?
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
show. This will be
your last dream. Quarta 3.